A mig matí. I a mig matí encetem opinions un dilluns més amb els nostres tertulians. Saludem, doncs, a la Lourdes Auquer. Què tal?
Hola, bon dia, bon fred i bon vent.
I bon... I tant, eh? Ja estem a l'hivern. Parlarem del temps. Octavi Formatxer, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
I Antoni Puig, benvingut, bon dia.
Bon dia, diu el senyor Trump que no hi ha canvi climàtic, però que vingui a Roda de Barà i ho comprovi, eh?
Per cert, quina baixada de temperatures.
I neu a tot arreu.
I neu a tot arreu, i aquí a Roda no, de moment, no?
Passem del biquini...
De moment.
Del biquini a la manta polar.
Sí,
però sí que és veritat que han baixat de cop i això no estem preparats.
No,
mirarem el cucurull a veure si es torna blanc.
Jo accidentalment m'havia deixat el termostat de la calefacció engegat, cosa que a l'estiu sempre el parem, i no m'havia donat compte que estava calibrat a 19 graus. Ui, i clar, aquest matí quan m'he despertat...
Estaves bé?
S'està bé, quasi calentet. Clar, si estava la calefacció engegada.
Ara ja sí, és temps de calefaccions, d'estufes...
De tot, de tot.
I de coses calentetes. Perquè Déu-n'hi-do. Doncs parlem, com sempre, d'actualitat. Tenim diversos temes. I si, mira, precisament parlant del temps, parlarem d'aquests dos excursionistes que anaven a Puigpedrós, a pujar al cim, a la Cerdanya, que sabíem a primera hora d'avui que s'havien localitzat amb vida, es van perdre dissabte. Sí que, doncs, és probable que tinguin una hipotèrmia severa.
Ostres!
Però, clar, hem de dir que se'ls havia aconsellat de no fer el cim per les condicions meteorològiques.
Sí, és que ens ha enganxat a tots una mica, sí. com es diu vulgarment, i perdó per la paraula, però amb els pixats al ventre, no? Sí. Vull dir, ningú potser comptava que aquest descens tan brusc,
no.
I pobres, home, jo intento justificar-los, però sí que és veritat que a vegades s'han de prendre mesures i si els meteoròlegs et recomanen, doncs, precaució, doncs, home, fes-los cas perquè ells saben més que tu, no? Crec que s'han trobat a la banda francesa, no? A Catalunya Nord,
sí.
No? Sí, sí.
Estaven ben despistats.
De fet, és la frontera, el cim aquest. Sí, sí.
O també hi havia un grup d'excursionistes que no van arribar. Sembla que va ser aquí al Montsià, que no van arribar al refugi. El refugi va trucar i s'havia perdut un grup o no havien arribat encara al refugi a l'hora d'entrada.
Mare meva.
Sí, sí, són dies perillosos que aquests canvis no hi comptes i de cop et ve aquest fred i aquests vents i aquestes pluges torrencials i, bueno...
Perdó una cosa, també, la gent és molt imprudent, eh?
Sí, no,
és el mateix que quan hi ha riades que t'aconsellen no agafar el cotxe i tu veus tots els documentals amb carrers d'on l'aigua arriba a tapar les rodes i els cotxes circulant amunt i avall.
Sí.
Vull dir, amb una... A part del mal que es poden fer ells, és el mal que poden fer els altres.
Sí, però passa que moltes vegades les previsions es queden curtes i un mateix no compta mai que pugui passar el que acaba passant.
Però, Octavi, estan afinant molt últimament, eh?
No, ja,
quan diuen que hi ha un xàfec, hi ha un xàfec, eh?
No, sí.
Estan afinant,
sí,
eh?
Sí, clar.
Per això està la previsió. No tinc on donar una seguretat.
Clar.
Sí, bueno, jo sempre recordo el que va passar a Sant Llorenç des Cardassà, allà a Mallorca, que, bueno, que el 89 van tenir una arribada molt important, van fer la canalització de tota aquella riera, i van dir, bueno, ara ja mai més hi haurà cap problema. I, escolta, aquest any els ha desbordat totalment. Bueno,
Vull dir,
a veure, que les previsions sempre sobrepassen les previsions, no?
Sí, ara amb la muntanya sí que s'ha de tenir molt en compte.
Sí, clar.
I cuidado, és que a més es posa en la vida de l'equip que els va salvar, eh?
Clar, igual.
Ah, aquí
clar,
està, també,
clar.
No?
Això és el problema. Vull dir, és que és molt maco fer el cim, però si això suposa tot un operatiu, doncs què, pagaràs tu l'operatiu? O l'hem de pagar nosaltres?
Clar, quan és per imprudència no s'ha de fer càrrec la persona rescatada?
En teoria, últimament sí, però falta veure si es cobra o no es cobra el rescat.
Deien que sí, que es cobraria, eh?
És com els sinistres quan venen els bombers. Qui paga els bombers?
Sí. Si és una imprudència... Bueno, si hi ha una assegurança, ho paga l'assegurança.
Sí.
Però si és una negligència i és culpa teva, i la companyia no paga, ho has d'acabar pagant tu.
Si t'has deixat el foc, un ull al foc per negligència i això escala foc a la casa, què?
Clar.
Qui és el responsable?
Sí. Si et deixes les claus i rebenten la porta...
Bé, segons explica Regió 7, els han trobat en estat de xoc. Ell estava pitjor que ella. I deien que havien tingut molta sort perquè difícilment haguessin pogut sobreviure un dia més a ras. Estaven sota d'una roca on doncs, intentaven refugiar-se.
Tenien els mòbils connectats i tot, tens alguna notícia?
És que em sembla que van ser ells que van avisar,
van
no?
Van avisar, encara, com a mínim.
I deia això, que la parella va sortir del refugi de Malniu, a Maranges, i va fer cas omís de la responsable, que segons ha explicat una entrevista a Catalunya Ràdio, els va aconsellar no intentar fer el cim pel mal temps. Mm-hmm. Però, clar...
Sí, bueno...
Bueno, sí, sí.
Doncs això, a veure, jo trobo que aniria molt bé que això servís d'avís pels futurs excursionistes, sí. No? que vegin el que passa i vegin les conseqüències que es produeixen després en cas de no fer cas. No?
Sí. Uh-huh. Sí. Diu que els bombers de la Generalitat estudiaran ara si han de cobrar el cost del rescat d'aquests dos dies en el supòsit que es determini que els dos afectats van cometre una imprudència.
Bueno. Home, jo m'imagino que això deu ser... això de cobrar, m'imagino que no deuen ser 50 euros, M'imagino,
no,
perquè
no.
Tot imagina't, un operatiu home, així té de tenir un cost brutal.
I una hora d'helicòpter val, val una pasta,
És això, no? Jo no sé si aquests pobres podran pagar-ho, això, Però si no poden pagar...
Llavors que ho pagues tu, Octavi?
Què?
No. Si no paguen ells, ho pagaràs tu?
No, home, jo tampoc no puc.
Però és que t'ho paga la Generalitat.
Sí, sí, clar. No? Sí, sí.
Vinga, també en marxa una macrooperació que coneixíem avui, amb 700 Mossos desplegats, a la zona del Raval, sobretot, de Barcelona. 40 pisos intervinguts on narcotraficants d'origen dominicà venien cocaïna i heroïna.
Ja era hora que ho fessin, eh?
Això, clar, però això ha sigut fruit del treball de dos anys. De dos anys que s'ha arribat, doncs s'ha pogut arribar fins aquí. També la Guàrdia Urbana hi ha col·laborat amb 200 agents, em sembla que comentaven.
I a més, últimament hi havia molts atacs al carrer, entre bandes i molts ajustos de comptes.
Sí.
I escenes esgarrifadores, perquè des dels balcons es veien baralles amb ganivets, però aquests de tallar boscos,
Sí, sí, els veïns estaven esgarrifats.
Sí, esclar. Mm.
Sí, sí, malauradament això va cada dia més i està molt bé, un cop policial així, a veure si la cosa...
Sí, 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 s'han d'ensenyar...
Bueno, serveix una mica d'escarment...
S'han d'ensenyar les dents, esclar, perquè sí, Espanya semblava el paradís de la delinqüència aquí.
No Espanya, Barcelona. Sí. Venien els turistes, era el turisme de la droga.
Sí, sí.
Ho van dir per la tele, el turisme de la droga, on podies trobar de tot aquí en aquests barris.
Sí, sí, sí. Jo he conegut, bueno, la meva filla me'l va ensenyar, coneguts seus que venien a Barcelona al final de setmana a menjar coca de llardons.
A la festa.
Sí, clar.
Jo penso que més que eliminar aquestes màfies i això, s'hauria de començar potser per actuar enfront dels clients, no? Però si, clar, si no hi hagués clients, no hi hauria...
Clar, però això és així una mica a lo grande, perquè a més del col·lectiu aquest que comentàvem, que són els que regenten aquests pisos, són perillosos i acostumen a anar armats. Per tant...
Sí,
hi ha molta violència.
Però si no tinguessin clients, no hi hauria negoci, tampoc, no?
Això i a darrere qui deu haver-hi? Perquè, clar, a darrere d'aquests deu haver-hi gent.
Si vosaltres vau veure la sèrie Farinha,
sí.
Ara la Farinha s'ha traslladat al Jazira.
Ah, això mateix, sí.
Ja està. Doncs des de l'origen, se sap perfectament quin és l'origen.
Sí.
I les rutes que segueix la coca i el port d'entrada. I a partir d'aquí... sigui com sigui, es distribueix pel país.
I ara han fet una llei de les lanxes,
sí.
Que no, si són lanxes d'aquestes grans i que corren molt, em sembla que les prohibeixen. L'altre dia també ho va dir per la tele.
Bueno, a Galícia estaven prohibides i estaven,
no,
estaven aparcades,
bueno,
a la ria. Vull
clar,
dir això.
Sí.
Ja pots anar prohibint.
Sí, aquesta gent, sí.
El que passa que no són coses que no es poden dir i a través dels micròfons i a més, però quan hi ha trames d'aquesta dimensió i el volum de diners que remen al narcotràfic, el diner ho corrompa tot i ho compra tot. I Espanya no és precisament el paradís anticorrupció.
Clar.
Vull dir que, molt bé, pots controlar el que fan els clients, pots tancar els narcopisos, però l'origen del problema ves pujant escalons cap amunt. És com el dèficit d'Espanya i el frau fiscal. Vull dir que
sí, sí.
Les grans fortunes no paguen impostos, Per què Hisenda, en comptes de perseguir els pobres ciutadans, que bueno, tothom és culpable, és igual defraudar un euro que defraudar-ne 10 milions. Estan sortint futbolistes a Dojo que havien defraudat Hisenda. Hi han tertulians de la televisió que no mira mai la Sònia que deuen 1 milió d'euros a Hisenda. N'hi ha diversos, eh? Del programa que tu no mires, n'hi ha 3 que deuen 1 milió d'euros a Hisenda.
No està malament, no?
No, ja m'explicaràs. A tu et perseguiran...
Vosaltres no, eh? Perquè vosaltres no cobreu, hem de dir.
I cantants també, eh?
I cantants també, sí. Però clar, vull dir, apliquem els... Realment, quan tu has d'operar, has de tindre una operació, no van a que et treguin una berruga, vull dir, si entres al quiròfan és una cosa que val, una cosa forta. Doncs aquí la mateixa operació antidroga, has de començar pels capos i pels blanquejadors de diner. És més perillós encara la trama blanca que la trama negra.
Per cert, a Tarragona també avui estaven enregistrant alguns pisos per blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil està... Bueno, també fent
vale, molt bé blanquejar pisos per blanqueig de capitals i segurament trobaran diner en efectiu. Però hauries de trobar on aquest diner en efectiu entra al sistema financer. A quin banc entra? Amb quina immobiliària, quines operacions immobiliàries entren? Jo només us recordo que hi ha 2 notaris de Marbella a la presó. Del temps que Marbella era el paradís. I aquests paradisos van canviant, van migrant.
Sí, suposo que sí. Una de les coses seria aquesta, i aquesta és ben fàcil, no? Quan fas un ingrés en efectiu en un banc, hi ha bancs, la banca ètica, hi ha un banc que està dintre de la banca ètica que no admet ingressos en efectiu. Bueno, doncs això...
Bueno, això és una forma de controlar-ho.
És una forma de controlar, no?
Sí, però realment ja existeixen paradisos fiscals i tot el negoci del narcotràfic es fa en diner en efectiu.
I això
genera muntanyes de diner, però aquest diner entra al sistema.
Avui en dia que es paga tot per transferències o per targeta de crèdit o per caixers o tal, doncs, bueno, els ingressos, per exemple, a partir de, no sé, de 1.000 euros o així, hauries de fer una declaració d'on venen aquests diners i ja està.
És que l'has de fer. I, de fet, quan tu ingresses determinada quantitat al banc, firmes la butlleta d'ingrés amb el teu DNI i el teu nom, eh?
Sí, però no et fan posar d'on venen aquells diners, no?
Bueno, però Hisenda et pot rastrejar. Clar, sí. I què rastregen? Les comptes blanques, les que estan obertes, les nostres.
Clar.
No siguem, vull dir, el problema del narcotràfic està sobre la taula. El mal de la societat, la inestabilitat, tot això. Però, per l'altra banda, la muntanya de diners que genera el narcotràfic és diguéssim, l'origen de tot. I si aquests diners impunement entren al sistema, doncs cada vegada hi haurà més milionaris. És lògic.
Sí, jo també volia comentar la qualitat de vida de la pobra gent que viu allà al Raval, no? Vull dir, a part de tot aquest problema, sí, una mica les víctimes són una mica els que viuen allà, aquells carrers, sí. No? Que no poden...
Home, imagina't.
No poden sortir de nit de casa, no, en qualsevol moment es poden trobar al mig d'una baralla, o fins i tot un tiroteig, una bala que s'escapi, jo què sé. Vull dir, clar, dius, viure en aquestes condicions tampoc no és gens agradable.
Home, el Raval ja que tenia aquest equilibri molt subtil, podem dir, s'està veient... de cap a terra, no?
I ara el negoci deu ser tan suculent que, com que hi ha competència, ara es barallen les bandes entre si pel poder, com Chicago als anys 30. Ara Chicago van acabar, eh? Va intervindre l'FBI amb carta blanca per perseguir tant el contrabando d'alcohol com tota la corrupció que hi havia, i realment els Estats Units va intervindre moltíssim en el tema fiscal. Al Capone va anar a la presó per evasió d'impostos, no per assassinat ni per contrabando, va anar per evasió d'impostos.
Algú s'ha de fer perquè...
Apliquem-nos el cuento, perquè el trasfons de tot és la muntanya de diners que genera.
Clar.
Aquí és on s'ha d'actuar.
Bueno, bé, en tot cas, continuarem parlant, segurament que es coneixeran més detalls i ja en parlarem aquí a Opinions. El que sí que parlem ara, anem cap a Barcelona, perquè l'Ajuntament va celebrar un ple i va reprovar el rei, la monarquia, vaja.
Sí.
Sí, bueno. I sembla ser que ara continuaran més ajuntaments. Sembla ser que hi ha més ajuntaments que, bueno... En principi, consideren, bueno, una de les coses principals és que és una, un règim una mica, ells diuen que és un règim una mica antiquat, bueno, o molt antiquat, i que no és democràtic. Perquè, clar, avui ja estem en una democràcia, no podem permetre que hi hagi una persona que sigui el cap de l'Estat que no se'l pugui tocar judicialment, ni que, clar... Dius, home, això és, a més que és una persona que no ha estat elegida per ningú i que simplement per ser de la família que ets, que bueno, en algun moment pot haver-hi una persona vàlida, però hi ha moltes possibilitats de que no sigui una persona vàlida i que sigui una persona que ho emboliqui tot. Per tant, penso que si una persona no val, lo lògic és que la puguis triar o la puguis fotre fora, no? Llavors, pues, bueno, penso que la monarquia és una... Algun, no sé, un dia d'aquests he llegit que dintre d'uns anys només quedaran 5 monarquies a tot el món. Les 4 de la baralla de cartes i l'anglesa.
I l'anglesa,
perquè l'anglesa, sí. Aquest sí que no els hi toquis.
Això va dir el rei Farouk d'Egipte.
El rei Farouk d'Egipte, exactament.
Se li atribueix a ell, sí. No, el que passa, cuidar una cosa, Octavi, un país pot ser profundament demòcrata, de dalt a baix, i tindre monarquia. Per exemple, Suècia, Dinamarca, són països que no discutirem mai, o Anglaterra, la mateixa Anglaterra.
Perdona, Suècia sí que ho discuteixen, que vaig parlar amb un amic meu fa pocs dies, i allà no el volen, el rei tampoc.
No el volen el rei, però dintre tot Suècia és un país demòcrata. Aleshores, la mateixa Espanya va tindre una època que la monarquia no era qüestionada, mentre nosaltres vam pensar que el rei tenia un comportament que corresponia a la màxima jerarquia de l'Estat. El problema és quan la màxima jerarquia de l'Estat té una sèrie de privilegis i una sèrie de poders, perquè la monarquia espanyola, el rei és el jefe de l'Estat, el que firma el BOE.
Clar.
I a més és el cap de l'exèrcit.
Mm-hmm. Exactament.
Punt, ja no cal dir res més.
Clar.
Llavors, si el comportament d'aquest senyor és exemplar, doncs no hi ha cap problema en tindre una monarquia. Una monarquia té una sèrie d'avantatges, entre elles que no està subjecte al vaivé parlamentari ni a la lluita de partits. Ara se li ha de demanar el seu comportament exemplar.
Però aquests països que tu has dit, també és el cap de les forces armades?
No.
Cuidado, que clar, és que li estàs donant aquí un càrrec, diguem-ne, que no. Ja seria una mica polític, no?
Anglaterra, en teoria sí, però no. No.
Jo crec que no.
No, en teoria sí, però
més,
no.
Tenen un paper una mica representatiu i poca cosa
Anglaterra
més.
Anglaterra és molt complexa. Penseu que la reina és el cap de l'església anglicana. Vull dir que és complexa. Però vaja, Anglaterra ningú discutirà que és un país demòcrata, fins ara, i que la monarquia, que és de les més rànsies, és la que es diu que pot sobreviure amb el futur, no? Però a Espanya, últimament, no han pogut mai determinar la forma de govern que han tingut. Ens l'hem trobat calçada. La monarquia tampoc ha fet un gesto per, diguéssim, democratitzar-se. I mai s'ha fet un referèndum monarquia-república. Si s'hagués fet i el poble hagués votat monarquia, no hi ha res a dir, però no s'ha fet.
I es farà?
Bueno, no sé si es farà. Ara no crec que el proposi el senyor aquest perquè el pot perdre.
Jo penso que, a part del problema que és el fet de que no ha estat elegit, és una mica l'entorn que té la monarquia. Tot el que se'n podria dir la cort, no? Si mirem enrere i mirem tota la història dels Borbons, des de Lluís XVI cap aquí, no? Felip IV, Felip V, etcètera, doncs ens trobem que la monarquia borbònica ha tingut sempre problemes.
Sempre.
Però problemes més que res basats en l'entorn d'ells, no? O sigui, la gent que volta, els satèl·lits que volten al voltant de la monarquia i, sobretot, els negocis. Els negocis.
Sí. Vull dir, no tenim...
El problema està amb això, no? Perquè el negoci ara, doncs, amb Aràbia, doncs ara ens trobem que resulta que hem de seguir venent armes perquè hi ha una tradició de relacions en les famílies monàrquiques que no permeten que nosaltres, a nivell polític, puguem trencar unes relacions amb un país que tothom està d'acord amb que no l'haurien de tenir, però que resulta que, com que hi ha unes relacions i uns contractes signats i tot això, pues estem lligats de mans i peus.
Els contractes es va signar el senyor Morenés, eh? Mm, els de venda d'armes. I els contractes de construcció de l'AVE de la Meca són de les empreses constructores espanyola i Patentes Talgo.
Bueno, però hi ha uns contractes signats que, clar, s'han de complir.
Home, no, ja s'ha construït i Aràbia Saudita ha de pagar.
Sí, sí.
Clar.
Ah. Sí, ha de pagar, però, clar, resulta que, clar, llavors et diuen, et busquen excuses i diuen, no, és que es quedaran 6.000 persones sense feina. Home, això penso que és una mentida, perquè aquestes 6.000 persones es poden reconduir a altre tipus d'empreses, i jo penso que quan diuen això no parlen dels 6.000 aturats. Jo crec que parlen del negoci que deixaran de fer els propietaris d'aquestes empreses, sí, no? I totes les que estan al voltant.
Això és com el discurs retòric que el tornem a sentir de senyora Susana Díaz i tots, ho diuen en campanya andalusa, diu, hay que poner empresas en Andalucía. Deia, molt bé, perfecte. Què posaràs, empreses de l'Estat com a l'INI, que no són rentables mai, o has de posar empreses particulars? Perquè si són empreses particulars, ha de ser un empresari o un grup d'empreses que decideixi invertir a Andalusia per el que sigui. Clar, estem en un país on el propi rei parlava amb les empreses perquè se'n anessin de Catalunya.
Sí.
Olvidar la història és que la monarquia borbònica, el Borbó més lluent que hi ha existit a la història, era el rei francès Lluís XIV. I el rei francès Lluís XIV se li atribueix una frase, la Cristina ens ho podia dir, l'État, c'est moi, a l'Estat, sóc jo.
Sóc jo, clar.
Llavors, el concepte d'absolutisme que porten els Borbons els porta a pensar que l'Estat és una finca i que ells són els propietaris. Vull dir, clar, amb aquest concepte, el segle XXI, els que som demòcrates grinyolem.
Doncs així no és d'estranyar que hi hagi una sèrie d'ajuntaments que considerin això. Exactament. Que acabes de dir tu ara, doncs no, avui en Exactament. Dia no funciona.
I l'Ajuntament, ja està, no? És, diguéssim, dintre del poder polític, és el que està més a prop del poble. L'Ajuntament, hi ha el Parlament i hi ha el Senat. Hi ha eleccions municipals, hi ha eleccions al Parlament i hi ha eleccions al Senat. És d'on el poble intervé.
Vinga, quin penseu que serà el proper ajuntament en fer això?
Girona.
No, i altres.
Berga.
Molts.
Puigcerdà. Vic.
Molts ajuntaments.
Tarragona, l'última.
A Tarragona no es farà.
Tarragona, l'última. Bueno, no sé si es farà.
El que és curiós és que el Partit Socialista vulgui portar al Tribunal Constitucional aquestes decisions. Vull dir, si hi ha un ajuntament que democràticament decideix una cosa, igual que un Parlament, com el Parlament de Catalunya, perquè té de portar al Tribunal Constitucional un partit, precisament, que d'entrada, jo quan era més jove, deien que era republicà, també, no?, el Partit Socialista.
Bueno. I quan el Felipe González portava americana, era un partido rojo.
Clar.
Aquí també diu que dels estudiants a l'Autònoma convoquen un referèndum sobre la monarquia. Queremos un debate público sobre el sistema, perquè diu que el sistema està arcaic i que ells no estan disposats.
A Madrid els estudiants faran un referèndum sobre monarquia república i han convidat a les demés universitats. Bueno, això és l'Autònoma de Madrid, eh? Uh-huh. I clar, sempre les revolucions o diguéssim, els moviments progressistes comencen a la universitat.
Clar.
Sí. Clar. Aleshores, cuidado, si el poble... És que, a més, per vergonya torera, si tu veus que el poble no et vol i estàs allà de pas, doncs o legalitzes la teva situació o te'n vas.
L'altre dia estava llegint un article d'aquest tal Peña Fiel, que és una persona que està molt vinculada amb la monarquia,
sí.
I deia, no sé per què presenten...
Abans ho estava més, eh?
Sí, però...
Sí, ara ja passa una mica, eh?
Bueno,
sí.
Ara sembla que ja no són tan amics.
No són tan amics.
No. Per algunes coses. Però diu, no sé per què presenten a la infanta Leonor com a la futura reina, quan tothom sap que aquesta nena ja no arribarà a ser reina, no?
Bueno, això és un brindis al sol del senyor Peña Fiel per vendre el llibre que acaba de publicar.
Bueno, doncs... Possiblement, però això fa que molta gent rumin, es plantegin i diguin, home, doncs, escolta, potser sí, no?
Clar, per cert, què ha passat amb la moneda, que diuen que no... Heu vist la moneda, aquesta nova, que surt la princesa i el rei?
No.
Que no s'assembla en res a la nena?
Encara no.
Bueno, això ja és normal amb les monedes.
Aquesta moneda de 30 euros que han tret, nova,
moneda de 30 euros.
De 30 euros.
Però no és de curs legal, és de col·leccionista.
De col·leccionista, però home, jo suposo que és de curs legal, també.
30 euros.
Sí, sí. La meva economia no em permet arribar a aquest nivell,
I,
Sònia.
Doncs va sortir la imatge d'aquesta moneda. Jo crec que eren 30 euros, igual estic dient una bestiesa, però em sembla,
sí, sembla que era una quantitat que no està de circulació
era
normal. Sí.
I llavors, estan els dos de perfil, el rei sí que es veu que és ell, però la nena podria ser la teva veïna. La nostra.
Sí, està bé.
I llavors, doncs, deien això, que...
Jo, com que no porto mai 30 euros a sobre... No, no.
Bueno, les monedes de Franco tampoc no li feien justícia, perquè posava la mateixa cara l'any 46 que l'any 75.
Imagina't.
No li va passar el temps per sobre.
Imagina't, bueno, imagina't.
Clar. Ves que bé.
Que, per cert, la princesa Leonor llegirà també amb el seu pare un tram de... un fragment de la Constitució. No esteu posats al dia, eh?
Li faran estudiar de memòria? No, és que amb temes de la monarquia...
Diu, collegirà.
No, jo faig el mateix amb la monarquia que tu amb la Telecinc. La ignoro.
Però, bueno, aquesta criatura... Si és una nena, encara, no sé per què l'enrotllen.
Home, però és princesa.
L'enrotllen d'aquesta manera.
Serà reina, doncs...
Posar-li amb aquest mal de caps ja tan aviat, ostres, pobre...
No, no, és la princesa hereua, per això la van parir, em perdó. Sí.
Bueno,
vinga, anem cap a...
L'altra infanta, la infanta Helena, també podria dir, escolta, que és a mi que em tocava, no?
Sí, la infanta Helena es veu que sí, sempre s'ha comentat que bueno, no estava massa conforme.
Estem parlant d'una nena
i em posaré en plan jo em posaré en plan feminista, però què espereu les dones a manifestar-vos perquè la successió real pugui caure amb el fill primogènit, sigui noi o noia. No ho diu la Constitució, que tots els espanyols són iguals davant, encara que siguin nascuts fora del matrimoni.
Però sí.
Tots els espanyols tenen els mateixos drets.
Si hi ha una llei que s'ha canviat...
Sigui quin sigui el sexe...
Es podria canviar el rei, també. Si la llei ha canviat, doncs ara l'Helena podria reclamar el seu dret.
Oi, no? Aquestes alçades, amb la tranquil·la que viu.
Oi, el Froilán, príncep hereu. Bueno.
Ai, calla, per favor. Déu meu senyor. Meva.
Quin xou, eh?
A l'Ola publicaria suplements, i si existís el caso, també.
Va, que vull parlar també de la Carme Ruscalleda, que ha tancat el Sant Pau després de 30 anys al capdavant.
Sí.
Tres estrelles Michelin, recordem. Sí. Mm. I doncs té un nou projecte, Cuina Estudi, que serà un laboratori d'experimentació. Recordem que això també ho va fer el Ferran Adrià, més i està com a desaparegut del mapa, no?
Bueno, sí. Ferran Adrià ha intentat fer una fundació, bueno, es veu que està en marxa, una fundació, i estava buscant, diguéssim, suport, perquè, per exemple, a la meva universitat hi va fer una presentació, ningú va entendre res del que va dir, però allò semblava un luxe de firmar pel mateix Calatrava, l'arquitecte. I es veu que sí que ell vol... Aquest vol amb una galàxia superior. Ell vol fer una espècie d'escola de cuina i tal. I la Carme Ruscalleda és més tocant de peus a terra. Però ja és el tercer Tres Estrelles Michelin que es tanca, bueno, voluntàriament. El segon era Can Faves, que va morir el propietari, però va seguir. Uh-huh. I al final s'ha diluït. Ferran Adrià amb Tres Estrelles Michelin també, i la Ruscalleda s'ha retirat a temps i en plena glòria. A vegades retirar-se a temps també és una virtut.
Jo penso que són dos personatges importants dintre la cultura, perquè la cuina és cultura també.
I tant, i turisme, turisme de categoria.
I jo penso que són dos persones que han donat molt de nom a Catalunya i que jo penso que se'ls ha de valorar per el que han fet. Jo penso que això que diu la Sònia ha desaparegut. Jo crec que el Ferran Adrià és un tio que va fent, és un tio que no para mai, eh? Sí. I en qualsevol dia, bom, sortirà com un bolet el que deu haver estat fent durant 2-3 anys o 5 anys o el que sigui, i ens sorprendrà amb alguna cosa, perquè és un tio que no s'expressa gaire bé, quan parla no saps massa bé el que diu. Així com la Ruscalleda és molt més clara i t'explica les coses molt bé, però Ferran Adrià, francament, quan ha acabat de parlar, dius, què t'ha dit?
Sí,
però també hi ha coses que són...
Però el seu cap no para, i són gent que són molt vàlids i que treballen i no paren mai.
Aquest tipus de restaurants també són fruit d'una època. L'època de l'esplendor i del diner corrent lliurement
pel carrer. Home, però tot i això el tenia a tope, eh?
Sempre.
Bueno, perquè va comentar que volia anar l'últim dia li hagués fet gràcia de sopar
i no va poder.
Allà, i no va poder.
Sí. Jo he tingut el gust d'anar de fer un sopar un dia a la Ruscallà perquè vaig perdre una aposta.
I mira quines apostes més altes
sí, fas. Sí, no, a perdre pes i no vaig aconseguir el... I aleshores érem 6.
I el premi era pagar el...
Anar
sí.
menjar, tu.
Vull dir, la parella que va guanyar, diguéssim, no pagava i després les altres dues parelles van pagar doncs, 3 coberts cada un. Jo me'n recordo que la broma va pujar a més de 600 euros per cap.
Bueno,
no per cap, per parella, no?
Vols dir que no t'hagués costat més anar a passar per la...
No, perquè el que va guanyar l'aposta va pagar el cava i els vins i li va costar quasi tant com el sopar. I el que passa és que aquest tipus de restaurants és d'una època en què la gent gastava molts diners amb signes externs i amb luxes. I en èpoques d'austeritat, com la que hem passat, passa el mateix que els grans restaurants quan han deixat d'existir els dinars d'empresa. O les grans companyies aèries, quan la gent ha començat a volar amb les companyies de cost baix, que estan fora de lloc.
Okay. No, els dinars d'empresa no han desaparegut, eh? Ara veuràs, ara per Nadal, com...
No, però aquests gastos, vull dir, un menú amb un restaurant de 3 estrelles Michelin, val el que val.
No es fan.
Bueno, val perquè hi ha tants cuiners com públic, eh?
Sí, clar, sí.
A vegades hi ha 30 o 40 cuiners.
Va sortir la cuina i era impressionant.
Clar, i a l'entorn és selecte, hi ha poques taules, però, relativament.
Ella va dir que s'ho quedava la seva filla.
No. Sí, però no seria un restaurant,
No, seria un bar.
Seria com una cafeteria.
Bar selecte.
No, i el Ferran Adrià, em sembla que també ha promocionat o ha treballat molt al costat del seu germà.
Sí, però ara té un bar de tapa, també té 2 estrelles Michelin, em sembla.
Exactament. I jo crec que... I aquest és una mica el contrari del que tu estaves dient. Era molt més assequible.
Sí.
És un lloc que pots menjar per un preu doncs, més o menys correcte, no? I com que és de tapes, no són plats molt sofisticats, i, bueno, és molt més a l'alcance de tothom, anem a dir, no? I crec que ara es considera un dels millors restaurants de Barcelona.
Sí,
tot i ser
però
de tapes,
ara un menú de degustació en un restaurant d'aquests costa 300 euros. Per cap.
No, però aquest del germà no.
Sense vins.
Aquest del germà no.
No, aquest, com que és de tapes, potser te'n costa 200.
No, 200 no, però...
Bueno.
Home, vols dir?
No,
són cars.
No, jo crec... Vamos, jo tinc entès, no sé.
Com es diu el restaurant, ho sabem?
Està el Paral·lel i el Paral·lel i Calàbria, com es diu.
I què és de l'Adrià, també?
Del germà.
Però crec que ell també li ha donat un cop de mà.
Sí.
I a més, el fet de ser el germà d'ell, doncs, home, això mediàticament suposo que també funciona, perquè la gent, doncs, bueno...
Sí, no, això està bé, vull dir...
No, però jo crec que es pot menjar per 50 euros i així, crec, eh? Sí.
Bueno.
Jo tinc entès, no sé.
No he tingut el gust de... No. Ja estic fora de mercat.
No, és molt més assequible que els restaurants així, allò de 2 plats i postres i...
Un 2 estrelles, no? Michelin a Barcelona, de la família de Ferran Adrià.
Que està a l'Avinguda del Paral·lel.
El Paral·lel i carrer Calàbria. Es diu... No, com es diu? Arcos? No, com es
Tiquets?
Diu? No. El tiquet.
Tiquets.
El tiquet, sí.
Tiquets. Exacte. Doncs ara vaig a mirar...
A la llista de preus?
A veure si ho trobo. Avui està tancat. Oi.
Ai, llàstima, no podem anar-hi avui. Bueno, anirem demà, va.
El bueno. Preu no el trobo, eh?
Clar.
Té una estrella Michelin, això sí.
Una estrella, no?
Em pensava que tenia 2, ja.
No, una
sí,
estrella.
Té una. No t'ho volia discutir, però em semblava que era una.
No, aquestes coses deixen sediment. Per exemple, Ferran Adrià ha fet una revolució a la cuina espectacular.
Que molts cuiners...
Amb moltes idees, sí.
Molts cuiners l'han seguit.
Sí. No? Bueno, ara tenim el millor del món, a vegades és els germans Roca de Girona, que també ha fomentat el turisme de luxe a Roda, allà...
A Girona,
sí. Però, per exemple, a Lyon vaig veure el centre de gastronomia del Paul Bocuse. El Paul Bocuse va ser el primer gran maître francès, per suposat, la Guia Michelin, que va treure les 3 estrelles Michelin i que va donar-li resplendor a la cuina francesa a Lyon. I la gent anava, de tot el món, anava a sopar al Paul Bocuse. Llavors, una vegada ha mort aquest home, no fa gaire temps, però a Lyon, a la part de negocis, s'ha obert una espècie de drugstore, com el Mercado de San Miguel de Madrid, o en certa forma la boqueria, que tu pots comprar els articles i te pots consumir allà mateix, i delicatessens. Bueno, jo vaig veure dos cases de caviar, es veu que n'hi ha més.
Ja, ja.
I hi ha, per exemple, foie gras d'ànecs criats a l'aire lliure, vull dir, els preus tampoc no són tan alts, per l'exquisit que és. Llavors són les grans exquisiteses de la cuina francesa que tu pots prendre allà. Llavors que això és propaganda.
És que la cuina francesa segueix encara sent, jo quasi diria que la millor.
És imperial.
O sigui, ells bueno, veuen que estan nomenant el Ferran Adrià com a millor cuiner del món i que la Ruscallada i que els germans Roca són el número 1, però ells van a la seva i ells diuen, escolta, vosaltres aneu dient el que vulgueu, però nosaltres és cuina francesa i, escolta...
Sí. I a França és una tradició menjar en un restaurant passen, a França. És una tradició, eh?
Passen completament d'aquestes classificacions que fan les revistes americanes o així, que no...
Bueno, la fan ells, eh? La guia Michelin és francesa.
A veure, que ara m'hi baixa la carta de...
Molt bé. Sònia, sí. Quan et convides?
Va. És per
home.
Què?
Per exemple, no, jo no veig tampoc tan car.
No, no, si no és tan car, no, home, no.
Ara, dúo de atún, bocadillo de ventresca en tres estados, crudo, mojama i sal de corazón, 38 euros.
Home, no està mal.
Un entrepà a 38 euros no està malament.
Bueno, home,
bueno i els entrepans són petitets, eh?
Ostra amb Bloody Mary. 5,60 cada una.
Això no és car, veus?
Ostra de mandarina verde, també igual.
Bueno, és que l'entrepà aquest que has dit de 38 euros hauríem de veure'l.
Clar, dir, però sí. Hi ha aquí tapetes, sí. Jo què sé, mira. Pastel de setes, 4,90.
No, bueno, no veus,
clar. Això està bé, sí.
Amb 50 euros, surts ben sopat, eh?
Jo crec que sí, que
sí,
es pot
home,
sopar.
Sònia,
sí, quan ens convides?
Els musclos, 11,80.
Sí, clar.
No t'he sentit.
No m'ha sentit la Sònia, eh?
No està tan exagerant.
No,
pensava que
correcte,
seria...
Home, no,
bueno, sí. Cuida, els vins a part, eh?
Sí.
Home, estic dient el menjar, només.
Ah, sí, sí.
A
preu
del menjar. Vinga, doncs, deixem el menjar, que ens entrarà gana ja.
Bueno, voleu que us digui una cosa? A Roda Vera tenim una gastronomia
boníssima.
Bastant bona.
Boníssima.
Sí. Molt honesta.
Sí, sí. I a més, tenim gent que fa coses també molt, molt especials.
Jo diria que molt honesta, els restaurants de Roda, tots són realment la relació preu-qualitat, jo la trobo força bona.
Sí, sí.
I
hi ha algun restaurant de molt empaque.
Et puc assegurar que si fas un viatge per centre Europa, Bèlgica, Alemanya i per allà, quan tornes aquí a Roda,
és una delícia.
Que això és una delícia, eh?
Ah, sí.
Tens de tot per triar i uns menús. A uns preus
sí.
Perquè
assequibles.
La gastronomia d'aquí és,
sí.
Però, bueno, fantàstic.
A França, per exemple, per
bueno,
limitar
França
els costos...
França,
no, però per limitar
França,
costos,
sí, eh?
Ells s'han centrat molt en el plat del dia, el plat garni,
sí, de jour,
eh? Que com et passis un pèl amb una copeta de vi i un postre, ja està descarrilat. Però de 18 euros, a partir de 18 euros, més el que demanis. Com a mínim.
Imagina.
Nosaltres hem menjat menús a 13 euros a França,
sí.
La mar de bé, eh? Però la mar
sí,
de bé.
Sí. El vi a part,
sí. Bueno, perquè el vi allà, és clar, una ampolla de vi d'un euro o dos, com aquí, no.
Això no existeix.
Allà, menys de 10, 8, 10 euros, no trobes...
El gran miratge super, que tenim nosaltres són els vins, precisament. Perquè entres una gran superfície. O algun...
Vinga, va.
Establiment de Roda que té molt
que hi ha més temes, que hi ha més temes.
Que ens està fent agafant gana, ja.
I anem cap al Tribunal Suprem, el senyor Lesmes...
Sí.
Ha dit...
Va...
Allà la perdem, la gana.
El senyor Lesmes...
Ja la perdem, la gana.
Va tenir de...
De rectificar, no?
Va tenir de rectificar i sortir a demanar perdó, que això, amb un Tribunal Suprem, jo penso que ja és... No veurem res ja pitjor que això, ja, perquè, clar...
A mi em va donar la mateixa sensació, perdó, no interpreteu literalment les paraules, que si un dia sentíssim per la ràdio el papa dient, señores, m'he equivocado, alas grande y Mahoma su profeta, cosa que no passarà mai. És un disbarat. Però vull dir que el que ha fet el senyor Lesmes, el Tribunal Suprem, que és inapel·lable, que se suposa que les seves sentències, com que triguen tant en fer-les, estan meditadíssimes.
Sí.
Que demani disculpes per una sentència que ha fet el Suprem, que casualment favoria a la població espanyola, i el dia següent, quan els bancs van protestar, Sí, la va tirar enrere.
Clar, dona aquí... Posa molt en dubte, no?
És el mateix tribunal...
La imparcialitat del tribunal.
És el mateix tribunal que ha pres la frivolité de tindre els Jordis i els demés catalans tancats sense causa. Perquè encara no se'ls imputa cap delicte, encara no saben que els imputaran, però els han tingut un any a la presó. Sí. És el mateix tribunal que, perdó, s'ha baixat les bragues demanant disculpes quan els bancs l'han apretat. Vergonyós.
Sí, però i aquests senyors, qui els hi ha de cridar a l'alto, amb aquests senyors? Qui els hi ha d'esmenar la plana? Qui els hi ha de dir...
No, van per lliure.
Bueno, no per lliure, no.
És van per lliure.
És que són els que estan a dalt de tot, ja no hi ha ningú més.
Segons el govern, la justícia és totalment independent. Va per lliure.
Sí,
sí, però qui hi ha de picar crestes, aquí?
Clar, és que aquests són els que ja estan a dalt de tot.
Sí, hi ha aquí a Espanya hi ha qui li pot picar la cresta.
El Tribunal Constitucional.
No.
El rei.
Sí.
El rei. Ah. El rei pot?
No, el rei podria fer un discurs.
No pot, el rei.
No, el rei podria fer un discurs. Podria parlar. Però no ho farà.
Però no ho farà.
No, al contrari.
Però ara està somiant.
Ni pot ni ho farà.
Al contrari.
Ara està somiant.
No, la situació és gravíssima, Perquè el màxim, diguéssim, la institució més sagrada del país, a part de la monarquia, que és inviolable, no? Però la més sagrada del país és el Tribunal Suprem. No hi ha apel·lació possible.
I no hi ha apel·lació. Aquest és el problema, no?
Sí que hi ha una apel·lació possible. Està a Estrasburg.
Europa, sí, clar.
La justícia europea és de rang superior a l'espanyola. Però perquè es bellugui aquell armatoste... Com que Espanya deu un bilió d'euros, lo important a Europa és que Espanya vagi pagant. És l'únic que els importa.
Clar, no fan cas.
L'únic que els importa, que Espanya pagui el bilió d'euros.
I els tribunals el Tribunal d'Estrasburg també estaria sota aquesta premissa? O penses
bueno,
que
el Tribunal d'Estrasburg, en teoria, estaria... El Tribunal d'Estrasburg, de fet, controlaria la justícia a Europa. Delega, cada país té la seva administració de justícia, fins que no hi hagi l'Europa Unida, no? Llavors, en cas de que hi hagués un flagrant... trencament o una sentència absolutament il·lògica que provoqués una inestabilitat al país, el Tribunal d'Estrasburg es manifestaria, imposaria, diguéssim, el seu pes, però perquè aquest dinosauri es bellugui,
Costarà.
No, que no crec que ho faci mai.
Però bé. Vols dir que el Tribunal d'Estrasburg està mediatitzat per temes econòmics?
Absolutament.
Com deies tu? Sí?
Què és la Comunitat Europea?
Ja,
la Comunitat Econòmica Europea.
Però això és un tribunal de drets humans.
Això era abans. Això no... Econòmica Europea era abans, ara és Comunitat Europea.
No es diu CE.
Ara és CE.
No, CE només.
S'han deixat lo d'econòmic. A la que tenim l'euro a la butxaca quan ja no és econòmica.
Exacte, quan va néixer sí que era amb aquesta finalitat econòmica.
Clar. El que passa que ara quan ja estàs a Brussel·les et perds una mica perquè hi ha la Comissió Europea i el Parlament Europeu, que també...
I allà tots cobren, no, suposo? Allà tots cobren. Hi ha molta gent allà.
I després hi ha el Parlament és legislatiu i la Comissió és de gestió. Sí, el Parlament és legislatiu.
Però és que hi ha un Parlament a Estrasburg...
Estrasburg és legislatiu.
I després hi ha un altre a Brussel·les, que és el mateix,
sí.
No?
Sí, això és la Comissió Europea, que resol tots els temes europeus, tots els temes econòmics.
A Brussel·les també hi ha un Parlament Europeu, eh? A Brussel·les hi ha el Parlament, jo vaig passar per davant l'altre dia.
Sí, jo també.
Es veu que, bueno, és la sucursal, o segons quin dia fan la reunió en un lloc o en un altre.
Els temes econòmics, Brexit, tot això es fan a Brussel·les. I els temes legals, el recurs és el Tribunal d'Estrasburg. I per sobre de tot, encara...
Però hi ha un Parlament Europeu a
Estrasburg. A nivell mundial hi ha el Tribunal de la Haia, que aquest en cas de genocidis, guerres i a més països no comunitaris i tal, tot això es discuteix.
Això són altres coses.
Estrasburg només actua en temes comunitaris.
Vinga, que vull parlar del Parlament Europeu, perquè quina decisió ha pres...
No sé si a Brussel·les o a Estrasburg, però bueno, el Parlament Europeu, sí... ha parlat de il·legalitzar, de que recomana, perquè crec que no és una obligació, però és una recomanació, que recomanen il·legalitzar els partits que facin una defensa del feixisme, no? És alguna cosa així, no?
Uh-huh.
Sí. Ui, se li acumula feina, eh?
Dintre d'aquest apartat, suposo que podríem col·locar la Fundació Francisco Franco,
sí, ja
perquè
diu,
és que realment, aquest està claríssim, perquè a més porta el seu nom, així és que aquí no, perdona, poden dir que no.
Perdona, però Franco mai ha sigut feixista.
Ostres.
No, Franco mai ha sigut feixista. La paraula feixisme, Franco la tenia totalment proscrita. era nacionalsocialista. Bueno, bueno. Però no, no era feixista, eh?
Saps quines són les inicials de nacionalsocialista? Na, sí.
És Alemanya.
Això és tot,
no és Alemanya, no.
Això és mundial, no. Això és universal.
El, precisament... jo me'n recordo que la mateixa Cèlia Gámez cantava una cançó, es definia com a faixa, de fascista, i li van prohibir cantar el Ya hemos pasado.
Bueno, lo cert és que...
Aquella cançó, Canciones para después de una guerra, surt.
El Parlament Europeu ha decidit això, i a veure quin cas, perquè segons tinc entès, no és vinculant, per tant...
No.
Ja veurem si algú pren mesures.
Algú pren mesures.
Jo diria però... que Espanya apunta més a Vox que la Fundació Francisco Franco,
Bueno.
Home, doncs de moment no es va massa bé, perquè el Partit Socialista ha cedit un local a Vox per fer un míting. Ara fa
anem
poc.
Anem bé, anem bé.
L'ha de fer. D'aquí poc.
Mare meva.
Sí, sí, sí.
De fet, és un... Bueno, a veure, és un partit extraparlamentari, que no té cap representació... Uh-huh. del poble.
Però es presenta a les eleccions, eh?
Bueno, i és l'acusació particular.
Sí.
Jo no sé quina importància pot tenir. Quina entitat té una...
Bueno, Vox es va presentar també com a acusació particular a la Infanta, amb el cas de del Palmarena. Mm-hmm. L'acusació particular la portava Vox. Aquella advocada, us en recordeu?
No.
Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
Bueno, era Manos Libres... Ai, manos
límpies.
Manos límpies. Manos límpies, però havia començat amb Vox.
Però aquests de Manos Límpies ja van quedar retratats perquè, bueno, també els van... Se'l van, bueno, jo no sé quina entitat pot tenir un partit, o no sé si dir-li partit o associació o què és això, però que pugui ser l'acusació particular amb delictes tan greus com rebel·lió i coses així, un partit que no té cap representació de ningú. Qui el representa? Vull dir, hi ha hagut gent escollida pel poble, allà no hi ha ningú, vull dir, jo és que... Jo, hi ha
bueno,
coses
el
que...
partit de la Rosa Díez, quan ja no era parlamentari, no. també es va presentar com a acusació particular, em sembla que un tema de Catalunya.
No sé, que hi hagi un partit, que sigui el PP, que sigui qui sigui, d'acord, és un partit que té una representació, hi ha una sèrie de gent que els han votat, però és que aquests de Vox...
No, però és que l'acusació particular igual pot ser una persona, eh?
Ja. Vinga, va, que hi ha més temes i
bueno,
ens enrequem.
Veurem,
Merkel, vinga, ràpidament.
Veurem els jutges quin cas els hi fan.
La senyora Merkel, què passa?
No, jo he llegit avui que la senyora Merkel no es presentarà a la reelecció pel seu partit, el CDU, a les pròximes eleccions. Home, ella acabarà el seu mandat i continuarà, però que no vol, no seguirà. M'imagino que és
porta,
que...
Porta molt temps en primera línia política i això cansa, eh?
Sí, clar. Però jo penso que se'n va una mica perquè veu la cosa, el galliner molt esvolotat, perquè a Baviera bueno. ja han sortit moltes veus crítiques, resulta que no hi ha manera de que pugui aconseguir formar govern, ha hagut de tirar mà dels socialistes per poder fer el govern, però ara sí ja se li estan rebotant a dintre, és un govern molt poc còmode per ella. Bueno, i com que no té comoditat, doncs diu, escolta, ja us ho fareu. I,
bueno, però és una altra història, ella va impulsar la política que encara és actual a la Comunitat Europea, que va ser el control absolut de la despesa, l'austeritat. Mm. I ara els vents bufen. Mira, els pressupostos espanyols contemplen un augment del dèficit, els italians ja hi ho vegis,
yeah.
Hi ha altres països que estan criticant obertament la política de Merkel, i en certa forma el Brexit també pot ser conseqüència de la política econòmica de Merkel. Aleshores la senyora diu, fins aquí hem arribat, passi-ho bé i que en vingui una altra.
Bueno, ella ja ha fet la seva feina, ha fet una etapa, igual que va fer la senyora Thatcher, que bueno, va estar una etapa, i quan sí. es va acabar, doncs es va acabar, i jo penso que tot...
Tot s'acaba.
Sí, tot s'acaba. Sí.
El senyor Lesmes, que dèiem, crec que el dia 5 de desembre acaba el seu mandat, crec. I l'han de canviar, també. I, bueno, ara no estàvem parlant d'això, però vull dir, posats a parlar, doncs, tots els càrrecs tenen una caducitat i jo penso que quan ells creuen...
Doncs, excepte un.
Bueno, millor m'ho poses. M'ho poses en bandeja.
I què farà? S'ajubila, llavors?
No, bueno...
Qui, el rei?
No, la senyora Merkel.
No, és molt jove, és molt jove.
Bueno, és com el
ja li preguntarem.
El senyor Rajoy no s'ha jubilat pas, no? Vull dir, ara està de registrador. Suposo que ara, a hores d'ara deu estar fent el vermut en
però
alguna
cafeteria.
Però la Merkel
és més gran que el Rajoy, no?
Més gran? Ah, no ho sé.
Merkel...
No sé. Vinga.
Tinc de 60 i pico, sí.
Anem cap al Brasil, que hi ha hagut eleccions.
Ui, quina por, quina por. Quina
Bolsonaro ha sigut el guanyador amb un 55% dels vots i d'extrema dreta.
Militar.
Homòfob, misògen, racista, defensor de la dictadura...
Anem bé.
Un panorama estupendo.
Militar.
Exmilitar, sí.
Exmilitar.
És que el Brasil, si Espanya és complicada, el Brasil és més complicat encara, però a més és molt més gran. I aleshores pot passar de tot. Però se'n van de la riquesa a la quebra amb 5 anys.
Yeah.
I aleshores hi ha una diversitat. Des de São Paulo, que és el centre de tota l'economia brasileira, està São Paulo amb una sola ciutat i un estat que és pràcticament independent. A Brasil, els estats són independents un de l'altre. L'únic que els uneix és l'exèrcit en comú, I la moneda i alguna cosa més.
O sigui, que passa de la riquesa a la pobresa.
Sí, sí,
no?
Absolut. És una barreja de primer món i tercer món. I aleshores, mira, jo vaig... Quan
la meva empresa m'envia... Va, accelerem una mica.
Sí, aleshores, no tenen memòria, perquè Brasil va tindre una dictadura horripilant, van passar por, a Brasil es passava por, a l'època de la dictadura que fa 20 anys.
Imagina.
I fins i tot cada 20-30 anys hi ha un procés de dictadura a Brasil cada vegada més dur. Getúlio Vargas als anys 30 tenia presons del poble on torturaven a la gent al centre de São Paulo. I a Brasil ha tingut el Lula, que era l'economia els anava bé perquè el món els hi comprava coses, soja i altres més, i ara pues, han tornat als orígens, estan totalment quebrats.
Però quan va guanyar Lula da Silva, la gent estava eufòrica, van dir, home, sí, ha entrat una persona que mirarà una
clar,
mica
poble. Més. Els casos de corrupció han esquitxat moltíssim.
Sí. Bueno, és que aquest senyor que ha guanyat és un admirador del Donald Trump, eh? Això és un... El Donald Trump el té com el seu
mestre, col·legues.
No? I resulta que els hi ha promès a la gent que acabarà amb la corrupció i amb la inseguretat i la gent s'ho ha cregut. Jo penso que el problema és que la gent s'ho ha cregut, perquè després a la llarga ja veurem el que passa, però em temo que tots aquests populistes que prometen i prometen i després no prometen solucions, després no es poden complir, no?
El que haurà de fer ell és atacar el narcotràfic a les faveles. Yeah. El problema de Brasil és que els narcotraficants estan establerts a les faveles i les faveles són com una fortalesa, amb exèrcit i tot, I amb un armament que és espectacular. I aleshores allà no entra ni a pujar amb les Olimpiades de Rio, es va veure. Al final no han pogut amb les faveles.
Aquest senyor que ha guanyat diu que un policia pot disparar en defensa pròpia i no li dirà ningú res.
Sí. I els meninos de rua et poden atracar i matar, que els narcotraficants i els delinqüents fan servir els meninos, els nens, i com que la llei brasileira és totalment proteccionista amb els nens, al nen no li passa res. Com tu li peguis una bufetada a un nen que et vol atracar amb una navalla, te'n vas tu a la presó. I si és estranger, no tens ni habeas corpus. Això és el primer que et diuen a l'hotel quan hi vas. Ojo!
Ja, ja.
Vinga, parlem del fill de Khashoggi.
Sí, aquest també, déu-n'hi-do. Resulta que bueno, va anar a donar la mà del príncep hereu d'Aràbia.
Bueno, el príncep el va convocar al palau per donar-li el pèsam.
Sí.
Va convocar el palau, eh?
Aquí no sabem, però tothom diu que va ser obligat a anar-hi,
sí,
perquè els periodistes poguessin fer les fotos i tothom pogués dir que, bueno, que veus que sí, el príncep hereu no ha sigut el que ha donat l'ordre d'execució d'aquest senyor, no?
Mira,
amb la cara pagava per això.
El que passa que aquest xicot es veu que, bueno, esclar, jo és que el problema és que, bueno, tot això que finalment Espanya el Parlament, el Congrés de Diputats va decidir seguir venent armes a aquest país quan tots el Parlament Europeu ara s'està parlant de que s'obligui a tots els països comunitaris a no vendre'ls armes, i aquí pues sempre anem una mica al revés de tot.
El segon venedor és França.
Sí.
Bueno, de totes maneres, en Khashoggi també convé a vegades tirar del fil. Aquest periodista Khashoggi era nebot de Khashoggi, que era aquell famós traficant, venedor d'armes, que tenia un iat que es deia Nabilia, amb lletres d'hort, un iat de 100 metres d'eslora, aparcat al port de Marbella, a l'època d'Esquil. El famós Khashoggi era l'oncle d'aquest periodista.
Era el pare de la Melody, no?
No ho sé. No,
aquella nena que va desaparèixer. No,
tens que veure, no. Aquest, el llat Nabilia, fins i tot el rei i el rei emèrito hi havia anat, a l'època que el rei emèrito visitava el rei d'Aràbia Saudita a la seu palau de Marbella.
Aquest sortia a la Ola i tot
sí.
Això, també.
Tenia el llat amb unes lletres d'or.
A l'època deia... del Hilly Hill.
El llat es deia Nabilia. I d'on la casualitat de que era cunyat del Idiomet, com es deia el pare del que havia de ser sogre de la princesa Diana.
Sí, de l'Alfayet, no?
D'Alfayet, sí, que també és egipci, és un gran traficant d'armes. Llavors, clar, són
sí,
dos famílies...
Vull dir, jo tampoc ho lligaria, clar, igual...
Aràbia Saudita, els negocis es belluguen per famílies, com la família Bin Laden, que eren uns constructors potentíssims i es relacionaven amb la Casa Real, perquè els negocis es fan de família de sultan a família de sultan. I aleshores, clar,
passa que les famílies
aquest Khashoggi,
són llargues allà, eh?
Són molt llargues, clar.
Perquè n'hi ha que tenen 30 fills, eh?
Tot el que vulguis, tot el que vulguis, però aquest era d'una família molt propera al propi sultan. Aleshores, tenint en compte que el tema, el negoci principal de l'oncle era el tràfic d'armes, legal o il·legal, el que tu vulguis, de fet ha desaparegut, ja no se'n parla mai d'ell. Uh-huh. I que estava relacionat amb el Fallet també, que també traficava amb armes, l'antic amo de Harrods.
I vols dir que pot haver-hi...
No sé.
Sí, alguna...
Per què aquest pobre home? El podien haver matat d'un tret, el podien haver tirat per una finestra.
Sí.
Per què mor d'aquesta manera?
Bueno, perquè ells no
pot ser un ajust de comptes, un escarment.
Suposo, una venjança.
Suposo que no comptaven amb que hi hauria aquest ressò mediàtic, perquè aquí el tema està amb que la nòvia amb la qual es volia casar, perquè ell el que anava a buscar és un document per poder-se casar amb una noia turca, no?
Sí.
I aquesta noia el va esperar fora.
Sí.
I l'estava esperant que sortís, no? Perquè el va veure entrar i encara l'està esperant que surti, no? I aquest és el problema, que la noia ha denunciat i ha dit aquest senyor no ha sortit mai, però si no hagués sigut per aquesta noia, ningú es hagués enterat que aquell senyor havia desaparegut.
I la massacre, no? Si és que és massacre, l'haguessin fet igual.
Clar.
Això gairebé té més, fa més pudor.
Vinga, que acabem, que per acabar recordem que el Barça va guanyar el Madrid 5-1.
Sí.
Oh, aleluia.
El senyor,
que és una bona notícia.
El senyor Lopetegui està al camp del Barça és gafe, perquè el Lopetegui va estar jugant 3 temporades amb el Barça i en 3 temporades només va jugar 10 partits amb el Barça perquè era l'època del Cruyff i resulta que el primer partit que va jugar li van fer 5 gols. Va perdre el Barça per 4-5 al camp del Barça, el dia que va debutar ell, o sigui que ja no dic res més, no. Aquest camp no li és massa favorable al senyor Lopetegui.
És un pobre noi que va jugar amb el Barça, també es veu que havia jugat amb el Madrid, sí. I la gent, això passa, normalment quan un jugador del Barça se'n va al camp del Madrid ja rebomboi, amb aquest passen.
No. Però arrel d'aquests 5 gols que li van fer, resulta que va passar a reserva i el primer porter va ser el Busquets, que va estar bastants anys amb el Barça. I ell no va quedar com a segon porter, va quedar com a tercer, perquè el segon, el Cruyff, va posar el seu gendre.
Ah, sí.
Us en recordeu?
Bona setmana, adéu. Que marxem, adéu.
Salut, salut.
Això és del Raül, tot això, no?